Qui tenim aquí preparat és en Pol Lloberes, que ens farà pensar una mica, i és que ell, cada setmana, ens fa reflexionar, ens fa mirar una mica enrere, ens fa entrar dins la història. Bon dia, Pol, com estàs?
Bon dia, Júlia, molt bé, com estàs tu?
Doncs molt bé, aquí, contenta. Dissabte, primer dissabte d'agost, eh?
Sí, sí, ara ja sí que comencen les vacances de veritat, podríem
sí,
dir, no?
Sí, sí, ara sí que sí, ja ha començat oficialment, almenys per nosaltres, l'estiu. Doncs
sí,
avui,
sí.
Com cada cap de setmana, ens fas endinsar-nos dins la història trobant efectes papallona, aquest efecte dominó que diem, no?
Sí, sí, intento, com fem sempre, connectar dos esdeveniments que sembla que no tenen gaire relació, no? Et comento què tenim per aquesta setmana?
Sí, som-hi, ja estic intrigada.
Doncs mira, avui haurem de creuar els Pirineus perquè sabeu que de no haver caigut un llampec a Alemanya fa 500 anys, Napoleó no hauria sigut francès?
Va, Pol, aquesta vegada ja comencem una mica que potser m'estaries vacil·lant.
No. Ja t'ho dic que sí que és veritat, perquè concretament això va passar a la vila saxona d'Erfurt, al centre d'Alemanya, quan va caure un llampec el 2 de juny del 1505, o sigui, fa mig mil·lenni. I la pitjor part és que de ben poc no cau a sobre d'un estudiant de dret. El noi aleshores només tenia 17 anys i tornava a cavall a la residència universitària enmig d'una tempesta quan va endur-se l'ensurt, que el va fer dir, i cito textualment, «Auxili, Santa Anna, em faré monjo». Quan ja va veure que arribava a Salla Estable al seu dormitori, en comptes de deixar-ho córrer com una persona normal, va decidir complir amb la seva paraula, de veritat. I va deixar la universitat, va vendre els llibres i es va fer monjo.
Es nota que era una altra època, eh? Això avui en dia sí, ja, no acaba de passar tant.
No, jo la veritat és que penso que això és una mica com quan penses que a l'avió li pot passar alguna cosa, no? I encara que siguis ateu, dius, Déu meu, sisplau, que tot surti bé, que no sé què, però clar, quan després aterres te n'oblides. Aquest noi és que era una persona de conviccions molt fortes. De fet, ja al monestir, un cop va entrar, es van fixar en que tendia molt a la sobrereflexió i a la confessió constant. Val a dir, aleshores, que la seva promesa a Santa Anna no la va trencar en cap moment i va acabar doctorant-se en teologia. El tema és que un dia, al poble alemany aquest, va plantar-se un frare demanant peles per reconstruir la Basílica del Vaticà. De fet, si avui aneu a Roma, la façana que veureu a la catedral de Sant Pere és aquesta mateixa, que es va finançar amb aquests calés que van anar recollint com van poder.
Ostres, tu. O sigui que anaven demanant caritat per tota Europa.
Doncs no exactament, perquè potser això hauria estat millor. El frare de torn aquest no es limitava a demanar diners, sinó que es dedicava a vendre indulgències. I què són les indulgències? Doncs és que són una cosa divertidíssima, perquè segons l'Església, si no et portaves bé, podies anar a l'infern, però si pagaves en vida al papa, ara podies anar directe al cel. Així es van posar a vendre indulgències i el que s'ho podia permetre, doncs es saltava la cua com qui compra l'express al PortAventura, no?
Ben bé que sí, però això és tenir bastant morro, perquè des d'Alemanya fins a Roma hi ha una estona.
Sí, sí, no, o sigui, anàvem per tota Europa i és que el morro els anava d'allà, era una cosa duríssima, però és clar, tot això al noi que de poc no li cau un raig i ara només viu per Déu, li feia menys gràcia que nosaltres, eh? O sigui que va fer una llista de totes les raons per les que el papa s'equivocava, ja t'imaginaràs, va arribar a deixar escrit que el papa era més ric que qualsevol emperador romà i tot i així estava venent invents als pobres per seguir fent-se d'or, no? Va enviar-li aquesta carta a qui venia a les indulgències i va penjar la llista a la porta de la seva església, signada amb el seu nom, Martí Luter.
Ostres, clar, aquest era Luter. Doncs, sincerament, molt ben fet, perquè això és que no tenia ni cap ni peus, la veritat, és que molt ben fet.
No. Totalment, no tenia raó d'ésser cap ni una. I com ell, pensaven milions de persones que havien començat a cansar-se d'aquesta corrupció que tothom sabia que hi havia al Vaticà, no? De manera sistemàtica. Com bé sabem, això va donar peu al que coneixem com a reforma protestant, que al seu torn va donar peu a la contrarreforma catòlica del papa per poder fer-los front. Clar, el problema és que ara hi havia dues esglésies amb milions de seguidors, cada una directament enfrontades. Però bueno, això segur que es va resoldre pacíficament i amb molta calma, oi que sí?
No sé què dir-te, eh? Tant no. De bo, tant no. De bo, amb molta calma, però ho dubto una mica.
Doncs fas bé sent escèptica, perquè evidentment es va resoldre moltes guerres que van durar segles i a costa de milions de vides. De fet, podríem dir que en certa manera no es va arribar a resoldre del tot, perquè segueix havent moltes esglésies diferents, protestants i catòliques, però a nosaltres ens interessa la situació que es va viure en aquella època, concretament a França, perquè allà Calví es va encarregar de difondre les idees de Luter. I va ser qüestió de temps que apareixessin els seus propis protestants, ara amb sabor francès, no? Els hugonots. Els conflictes de França van portar la mort de milers d'aquests hugonots i certa inestabilitat interna durant 8 guerres civils.
Això són moltes guerres i entenc que sí. En algun d'aquests conflictes hi havia el famós Napoleó?
Doncs encara no. Perquè sé que he promès que aparegués per aquí el Napoleó, però recordem que aquestes guerres van succeir 200 anys abans que Napoleó hagués nascut. A les guerres de religió, però, el que es van veure és, com deien, moltes lluites, i d'aquests, doncs, alguns dels que hi participaven es van veure molt més beneficiats que d'altres. I ens interessa especialment el cas de François IV Duplessis, perquè la seva família va rebre un bisbat a l'oest de França per haver estat l'home de confiança del rei. El problema és que quan li va tocar heredar-lo, va morir d'una febre. Això, a aquesta època, ja sabem que era molt més habitual, no? O sigui que havia d'anar ara al seu fill, però tampoc no el volia. La situació ja es començava a complicar perquè la família no estava disposada a perdre el bisbat. Recordem que a aquesta època era impossible ascendir socialment i això era clau per ells. Així que bé, van obligar l'altre fill a fer carrera religiosa en contra de la seva voluntat, el Jean Armand. Aquest Jean Armand es va fer bisbe i va adoptar el nom del títol que tenia la família, Richelieu.
I aquest home va acabar sent el cardinal Richelieu.
Efectivament, sí.
Però clar, què va fer d'important? Per així refrescar-nos doncs la memòria, que ara mateix no hi caic.
Sí, normal, és molt més famós a França que aquí, això de ben segur, i mira, bàsicament va arribar primer ministre francès durant la Guerra dels 30 anys, a principis del segle XVII. Aquest conflicte moltes vegades s'oblida i ens sona una mica a quelcom estrany, no? Però es tracta d'un dels més importants i sanguinolents de tota la història d'Europa, que a més va enfrontar estats protestants i catòlics, o sigui que ja veiem que aquestes guerres religioses tenien un abast enorme. Clar, Richelieu, a més, ho tenia molt difícil perquè la dinastia rival de França, que eren els Habsburg, reis a Àustria, i a Espanya, eren catòlics com ell, però no podia permetre's que seguissin guanyant poder. O sigui que què va fer? Doncs mira, es va liar amb els protestants i va guanyar territori i influència a Europa com un campió.
Començo a pensar que aquestes guerres i històries poc tenen a veure amb la religió, eh?
Sí, i això donava per una altra reforma, realment, però Richelieu va ser prou hàbil com per ensortir-se'n fins i tot amb enemics a dins de França, perquè França internament seguia sent un conglomerat de territoris governats per nobles i sovint no s'entenien entre ells. Però això va ser clau, perquè Richelieu es va treure de sobre tots aquests problemes traient-los poder i va començar la centralització de França. A més, va ser un patró importantíssim per les arts i el pensament a una època d'auge pel país. Així que podríem dir que, de no ser per Richelieu, França probablement no hauria acabat sent la gran potència que ha sigut. Ja pots imaginar que els francesos tenen aquest home com si fos un déu, eh? Molt millor que qualsevol rei.
Ja m'ho imagino, però i Napoleó?
Doncs aquí entra el fet que França aconseguís el que va aconseguir amb aquesta idea d'imperi, no?, que va començar a concebre's, perquè va començar un gran procés d'expansió i conquesta que els va portar, entre d'altres coses, a anexar-se bona part de l'actual Bèlgica, Còrsega i la Catalunya Nord, el 1648.
Espera, o sigui, que per tot això la Catalunya Nord llavors tampoc seria francesa, ni catalana ni francesa.
Doncs sí, és bastant probable, però
clar,
també és difícil d'afirmar perquè sí, no, a veure, és una realitat molt, molt diferent de la que tenim ara, no? Cal dir que és difícil d'afirmar perquè no sabem què podria haver passat exactament, no? Això és un contrafactual que no és el que fem normalment. El que fem normalment ens permet saber que, per exemple, Napoleó no hauria nascut francès, com dèiem, perquè ell va néixer a Còrsega l'agost del 1769 i França l'havia conquerit al maig de 1769. O sigui que, de no haver-se donat aquestes circumstàncies en aquests moments concrets, sabem que s'hauria trencat l'equilibri de factors que van permetre que es convertís en un general per l'exèrcit francès i no el d'un altre país. El més probable, podem dir, que hagués acabat sent italià. De fet, quan encara era un nen, es mostrava favorable a la independència de l'illa i, si un cas, la proximitat amb Itàlia i els regnes italians, fins que va veure que la seva ambició imperialista estava molt per sobre de tot això.
No sabia que Napoleó era de Còrsega, ni molt menys que podria haver estat italià de no ser per un llampec, la veritat.
Doncs sí.
A més, ja hem vist que Catalunya podria haver tingut unes altres fronteres. Per tant, Pol, m'has deixat desquadrada. No entenc res. Tot el sí. que havia après m'ho has capgirat.
Sí, al final és una mica la idea de la secció, no? Però recordem, com deia, que és difícil de determinar, però el que podem afirmar del cert és que si el domino no hagués començat a caure quan ho va fer i com ho va fer, doncs la història seria ben diferent.
Pol, ens fas pensar molt i la veritat és que em recordes aquelles classes d'història, de recordar tot, tots aquests moments i va bé per refrescar la memòria, que a vegades ens n'oblidem.
Doncs sí, mai ens hem d'oblidar, perquè justament com va dir Napoleó, qui no recorda la seva història està condemnat a repetir-la, no? O sigui que més ens val tornar a obrir els
llibres. Això és veritat, això és veritat. Doncs Pol, moltíssimes gràcies.
A tu. Que gràcies a tu, de veritat, per tenir-me aquesta estona.
Que vagi molt, molt bé i seguim pensant en efectes dominó històrics.
A seguir. Adéu, gràcies.
A tu. Doncs recordem que si no aprenem de la història, malament. Llavors anirà malament. Però com diu el grup Animal, diuen, i si tot va bé...